Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Si la pandèmia no ho impedeix, el 14 de febrer estem convocats a votar per la 13a legislatura amb un pronòstic ara per ara ben obert. Serà millor que la 12a? Continuarà, però, el declivi i decadència? Per cert, serà la 5a convocatòria d'eleccions en només 10 anys. Així s'explica l'escenari de bloqueig, polarització i divisió on ens trobem. Superarem aquesta etapa d'efectes tan negatius? I què ens sortirà de les urnes? Gestió i esperit pragmàtic? Constitucionalisme o més desbordament democràtic? Per cert, anireu a votar o acuseu fatiga democràtica i un considerable desànim vers la classe política? Joan Beculla és un reconegut estudiós i analista dels partits polítics catalans del darrer quarantenni i un bon coneixedor sobre història política i social de la Catalunya del segle XX. Professor Culla, bona nit i moltíssimes gràcies.
Hola, bona nit i gràcies a vosaltres.
Joan, a la pregunta de si anirem a votar, un oient, quan ha vist que l'entrevistaria, em diu: acusem molta fatiga i desànim, és molt decebedor tot plegat. Què en podem esperar d'aquests comicis? Són tan transcendents?
Aviam, jo crec que transcendents ho són sense cap mena de dubte, no? Ja ho havien sigut en qualsevol cas, però a més hi ha hagut aquest factor afegit de la pandèmia, no? Que quan anem a votar, si anem a la data prevista, pràcticament ja es complirà un any de l'impacte de la pandèmia i dels primers confinaments, etc. Per tant, jo crec que importants ho són, entenc molt bé la fatiga, no només per l'acumulació de convocatòries electorals 5 en 10 anys, has dit, no? Sinó també pel desgast psicològic que ha representat aquest darrer any, aquests darrers 10 o 11 mesos, no? De decisions a vegades difícils d'entendre, avui et deia el govern una cosa i l'endemà te'n deia una altra, te'n deia i te'n diu, no? Vull dir que tot plegat, jo crec que ha generat forçosament un malestar, l'impacte del qual a les urnes fa de mal dir, però jo crec que n'hi haurà. És a dir, tant pel que fa al tema participació-abstenció, com pel que fa a l'impacte que pugui tenir sobre els partits que han assumit el govern durant aquest darrer any, el malestar social que, evidentment, existeix.
Ara fa 10 anys només hi havia un 10% de diputats independentistes i actualment estem al voltant dels 50 i més dividits que mai. Esquerra parteix com a favorita amb Pere Aragonès, seguida de prop pel tàndem Puigdemont Borràs, així com pel PSC de Salvador Illa. I al darrere venen la triple dreta amb Ciutadans, PP i Vox, seguits dels Comuns i la CUP. Quin serà el sentit de la campanya?
Jo crec que el que singularitza per mi aquesta convocatòria electoral o aquestes properes eleccions són dos factors, més enllà dels efectes que pugui tenir la pandèmia. Són dos factors. Un, la guerra fratricida entre les dues grans opcions independentistes. Que, home, la pugna, la rivalitat, el desig d'Esquerra de fer d'una vegada el sorpasso de Convergència, ara altres variants i sigles, però en fi, tot això ve de molt enrere, Tot això ja estava al darrere del primer tripartit, des de fa gairebé 20 anys, no? Però durant aquesta legislatura en què han governat junts, i aquests darrers mesos, i aquestes darreres setmanes i dies, aquesta pugna s'ha fet molt, molt, molt evident, no? Jo diria escandalosament evident. No? Això és un element nou, no? Perquè pugna sí, però enfrontament fratricida no n'hi havia hagut el 2015 o el 2012, etc. I l'altre factor és que jo crec que en l'espai unionista la crisi evident de Ciutadans des de les segones eleccions de l'any 19, és a dir, fa un any llarg, ha obert la perspectiva d'un reordenament, d'una redistribució dels vots dins d'aquest espai. I aleshores això explica coses que han passat aquests darrers dies, no? El triple salt mortal de la senyora Lorena Roldán de ser la número 1 electoral de Ciutadans a passar a ser la número 2 de la llista del PP, el salt, encara amb més piruetes, si es pot dir així, de la senyora Eva Pereira, de l'òrbita del senyor Valls, a ser la número 3 del PP, el mateix cop d'efecte de posar Salvador Illa de cap de llista del PSC, retirant d'aquesta posició a qui semblava que la tenia absolutament assegurada, que és el senyor Miquel Iceta, no? És a dir, entre aquestes forces, no? Ja dic, bueno, després hi ha el nou actor, que és Vox, que aquest, de moment, entrarà segurament, però no sabem encara amb quina força, etc. Però entre les tres forces unionistes establertes fins ara, és evident que, ja dic, la davallada de Ciutadans ha esperonat les lògiques ambicions tant del PSC, per un costat, de menjar-se'n bona part de l'electorat, de Ciutadans, vull dir, com el PP a fer el mateix.
I què se'n pot esperar de la candidatura de Salvador Illa?
Aviam, jo crec que aquí hi ha un problema que està lligat amb una cosa que he dit fa un moment, no? Que és això de quin impacte tindrà en termes de abstenció, participació, però sobretot en termes de distribució del vot, la pandèmia o la gestió de la pandèmia. Esclar, sembla ser que la lògica dels socialistes ha sigut qui és que ha sortit més vegades a la televisió, a les televisions, en aquest darrer any, el ministre de Sanitat. Doncs posem-li. Però és clar, això jo crec que té una cara i una creu. Aquesta és la cara, la creu és... Home, sí, però què passa? Que la gestió sanitària que de la pandèmia ha fet l'estat espanyol és modèlica, formidable, extraordinària i meravellosa? Jo no ho diria. Cap país no ho pot dir, eh? Però clarament el govern d'Espanya no pot penjar-se gaires medalles en matèria de gestió de la pandèmia. I, esclar, d'alguna manera, el responsable polític d'aquesta gestió sanitària de la pandèmia és el senyor Illa. Per tant, jo crec que aquí hi ha hagut un bon tros de per part del PSC i els seus mitjans afins a l'hora de vendre, a l'hora de presentar aquest cop d'efecte de Illa número 1. Jo crec que hi ha hagut una dosi important, en política hi és gairebé sempre, però una dosi important, diguem-ne, de representació de teatre, no? S'ha presentat el fitxatge del senyor Salvador Illa com si fos, i faig la comparació amb tota la intenció, com si fos el John Fitzgerald Kennedy de la política catalana i espanyola. Home, jo crec que no hi ha per tant, amb sinceritat. O sigui, insisteixo, no veig que tingui al seu darrere, com a ministre de Sanitat de l'últim any, una gestió, aviam, sobretot, a més, no hi estava preparat, no? Vull dir, quan el van nomenar ministre de Sanitat, el comentari va ser, sí, és un ministeri que pràcticament no té competències perquè estan totes cedides a les comunitats autònomes. I aleshores, de cop, al cap d'un mes de prendre possessió, va passar el que va passar, va començar el que va començar, per ser més precisos. I aleshores aquest home es va veure catapultat a un protagonisme, perquè, repeteixo, no estava preparat, segurament. Si el president del govern espanyol, quan va fer el govern, hagués sabut que arribava una pandèmia d'aquestes característiques, hauria posat de ministre de Sanitat com a mínim un metge. O un científic del RAM, no? Bé, el senyor Illa no és ni metge ni res que s'hi assembli, no? Bueno, sí, el senyor Ernest Lluch va ser ministre de Sanitat, que tampoc era metge, era economista, sí, però no li va tocar enfrontar-se amb un problema de la magnitud del que tenim aquí, no? Aquí i arreu, no? Per tant, jo tinc simplement... escèptic, o tinc dubtes seriosos, sobre aquest efecte gairebé màgic que els socialistes atribueixen al fitxatge de Salvador Illa, però fi veurem.
Ens ho diu Joan Baptista Culla i Clarà, Barcelona 1952, fa 4 dècades que forma periodistes com a professor d'Història Contemporània a la UAB, estudiós i analista dels partits polítics catalans des de la recuperació democràtica, col·laborador en diversos mitjans, ha publicat cap a 2 milers d'articles de premsa i prop de 20 llibres, entre els quals El Tsunami, com i per què el sistema de partits català ha esdevingut irreconeixible de 2017 i que és molt recomanable per entendre una mica més aquest convuls i complicat escenari polític català. Per cert, i què és la vida pel professor Culla?
Què és la vida?
Sí.
Sí, per mi, la vida, la meva, vull dir, no em poso ara filosòfic perquè la filosofia no ha sigut mai el meu, no? El pas de l'ésser humà per la Terra, no?, des de que neix fins que es mor, bueno, jo almenys ho he procurat entendre i desenvolupar, no?, com, bueno, intentar treballar, fer una feina que t'agradi, i si pot ser per la que tinguis unes mínimes aptituds, oi? I intentar contribuir des d'aquesta feina que et permet realitzar-te, no?, que et permet sentir-te bé, si tu vols ser feliç, entre cometes, no?, però intentar que aquesta tasca professional, aquesta feina, aporti alguna cosa útil, alguna mica de valor afegit al comú, com si diguéssim, no?, al conjunt de la societat de la qual formes part, no? Això pot ser, doncs, escrivint llibres i fent classes, com ha sigut el meu cas, i encara és. Això pot ser exercint la medicina, la infermeria, o qualsevol altra professió sanitària. Això pot ser exercint el periodisme, en fi, de mil maneres, no? És a dir, però intentar això, no? És a dir, que el que fas tingui alguna utilitat social més enllà de ser una manera honrada de guanyar-te les garrofes, com si diguéssim.
Doncs, professor Culla, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Catalunya Ràdio a aquestes hores.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.